Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern espanyol avança amb la proposta de crear una cistella de la compra bàsica amb preu regulat a les grans superfícies. Cristina Cantal.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el seu homòleg de consum, Alberto Garzón, l'han explicat avui a grans distribuïdors. Garzón ha deixat clar que el contingut de la cistella el decidiran
les empreses.
Las ofertas comerciales y la composición de cada cesta les corresponde a las empresas. Nosotros lo que hacemos es incentivar, empujar, presionar para que en última instancia las empresas puedan tener en consideración estos criterios que les hemos señalado y que yo creo que estamos en una línea muy, muy positiva.
Ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, segons algunes fonts, per un ictus.
Les mateixes fonts assenyalen que l'ictus no ha tingut conseqüències greus per la seva salut.
Arrenca el curs a gran part de les escoles Bressol de Catalunya amb la gran novetat de la gratuïtat de l'infantil 2.
A l'Urgell, l'escola Bressol suma un total de 90 alumnes en la franja de 0 a 3 anys. La mesura aprovada pel govern contribueix a combatre el despoblament rural.
Ràdio Seu, Pep Graell.
Una mesura que beneficia les famílies perquè el Departament d'Educació assumeixi els 1.600 euros anuals que fins ara pagaven els pares i mares. Ens ho explica Carles Aroques, pare del Biel Aroques, alumne D2 a la Llar d'Infants dels Mineirons.
Nosaltres valorem positivament que la franja sigui gratuïta.
Esquerra Republicana descarta un avançament electoral tal com li ha reclamat l'ANC després de la multitudinària manifestació durant la diada.
Una proposta que tampoc no veu amb bons ulls el PSC, que té al punt de mira la negociació de pressupostos que ha de començar aquesta mateixa setmana. En declaracions a la xarxa, la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, ha acusat l'ANC de populistes.
El que no ens trobaran és en un discurs antipartits, en un discurs antipolítica, en un discurs antiinstitucions populistes. Perquè creiem que això justament va en contra dels fonaments més democràtics per allò que volem treballar. No fa nosa a ningú, al contrari, ens hi necessitem tot.
En cultura, avui s'han donat a conèixer tots els detalls de les festes de la Mercè de Barcelona d'enguany.
Del 23 al 26 de setembre, els carrers de la capital s'ompliran de música, arts de carrer i actes de cultura popular i tradicional. La Mercè torna a la normalitat, com afirma el regidor de Cultura de Barcelona, Jordi Martí.
Que torna a la Mercè de la normalitat absoluta. Sense mascareta, recuperem els grans aforaments, els grans escenaris.
En esports, les àrbitres han acusat la Lliga de Futbol Professional de ser l'únic responsable de l'aturada de la competició femenina, Joan Barberà.
Qui s'ha negat a negociar millores, les àrbitres asseguren que tant la Federació Espanyola com el Consejo Superior de Deportes avalen les demandes de les àrbitres responsables del futbol femení. Aquesta tarda, hores d'ara, reunió al Consejo per desencallar la situació.
En xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tranquil·litat meteorològica durant la tarda d'avui dilluns, amb el pas de bandes de núvols alts que aniran creuant el país d'oest cap a est, deixant el cel enteranyinat. Al final de la jornada, la nuvolositat sí podria fer-se una mica més compacta a punts de la meitat oest del país i fins i tot no descartem del tot que es pogués escapar alguna gota a punts del Pirineu i del Prepirineu occidental. Serien fenòmens, però, molt poc importants. Avui la temperatura quedarà més alta, superant els 35 35 o 36 graus de màxima a punts del Gironès i també de Ponent. De fet, avui serà el dia més càlid de la jornada. De cara a demà, la temperatura començarà a baixar, una tendència que es anirà confirmant al llarg de tota la setmana. De cara a demà dimarts, amb tot, doncs, un dia amb més núvols, molt ennuvolat pràcticament tot el dia, transitòriament cobert, amb nuvolades més compactes o núvols més compactes a la meitat oest del país i fins i tot amb precipitació. A partir de mig matí i migdia podran fer acte de presència a punts del Pirineu i també del Prepirineu Occidental. I al llarg de la tarda podrien aparèixer altres punts del terç oest. Al final de la jornada podrien ser una mica més importants a punts, novament, del Pirineu i del Prepirineu. No es descarta que fins i tot alguna d'aquestes precipitacions pogués fer acte de presència també a punts del litoral i del prelitoral sud. Demà, temperatura, com dèiem, més baixa. D'on això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. No és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Comentem aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estoneta, a l'autopista AP7, al tram de Vilaseca. Encara hi ha un carril tallat en sentit nord, sentit Barcelona, diguem-ne, aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres d'aquest punt de l'AP7, de zona de Vilaseca, direcció nord, sentit Barcelona. A prop de la ciutat de Barcelona, poca cosa, la veritat, pèl carregada encara a la C58 entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona, o la B30 entre Cerdanyola i Barberà en totes dues direccions. A l'altre extrem hi ha aturades molt puntuals a la B23, aquí al Papiol, aquests dos carrers que van a buscar l'AP7 en sentit nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
La proposta de crear una cistella de la compra bàsica amb preu regulat podria ser una realitat en breu, com a mínim a les grans superfícies. Això sí, si finalment hi acaben donant llum verda les grans distribuïdores i les organitzacions de consumidors.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el seu homòleg de consum, Alberto Garzón, s'han reunit avui amb ells amb l'objectiu d'avançar en les negociacions per crear aquesta cistella amb la prioritat de protegir les famílies de la inflació. A la sortida, els dos ministres s'han mostrat satisfets i confiats que la proposta tiri endavant. Una proposta que passa perquè els hipermercats elaborin una cistella de productes bàsics amb preus congelats, la composició dels quals variï cada setmana. La decisió de quins productes hi acabaran entrant recaurà sobre les empreses.
Bones perspectives amb els grans distribuïdors, però no tant amb el petit comerç, que veu la proposta amb molt recel. Jordi Casino.
La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, juntament amb el ministre de Consum, Alberto Garzón, han estat els encarregats de donar detalls de la trobada celebrada amb responsables d'associacions de l'àmbit de la distribució del sector de l'alimentació, dels supermercats i també amb representants de consumidors i usuaris. La proposta consisteix en el fet que els supermercats elaborin una cistella de productes bàsics amb preus congelats, la composició dels quals varia cada setmana, i que ingredients frescos com fruita, hortalisses, productes làctics, ous, carn i peix. L'última paraula, però, i la decisió de quins productes posen a les cistelles la prendran les empreses, com ha volgut deixar molt clar Alberto Garzón, que és el ministre de Consum.
Las ofertas comerciales y la composición de cada cesta les corresponde a las empresas. Nosotros lo que hacemos es incentivar, empujar, presionar para que en última instancia las empresas puedan tener en consideración estos criterios que les hemos señalado y que yo creo que estamos en una línea muy, muy positiva.
La voluntat del govern espanyol és que la mesura estigui en vigor fins passades les festes de Nadal.
Ho dèiem ara, el govern central s'està centrant en les grans distribuïdores, tot i que l'augment de preu del producte fresc també és palpable als mercats, on els paradistes fa temps que busquen maneres de fidelitzar la clientela. També els hem volgut preguntar a ells com veuen la possibilitat d'establir topalls de preu. Edgar Sapinya.
Als mercats de barri sembla que aquesta espiral inflacionista no és tan acusada com els grans supermercats. Ho asseguren diferents venedors del mercat de les Corts de Barcelona, com la Dita Ortega, propietària d'una peixateria, i el Carles Santiago, propietari d'una carnisseria.
Nosaltres hem optat per no perdre clients, i la millor manera de no perdre clients és no pujar preus. Sí que és cert que els hem d'assumir nosaltres, però penso que és molt pitjor perdre els clients.
Mantenim preus. Nosaltres mantenim preus.
Sobre la possibilitat d'haver de vendre productes a un preu màxim, comprensió defensa la Rússia. Roser Patres, treballadora de la botiga Mels, Tes i Bolets.
Jo això ho veig molt bé, a part depèn quines butxaques, clar. No tothom es pot permetre, depèn quins menjars, si tothom té dret a una bona alimentació.
Caldrà veure si la proposta de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, guanya consens dins del sí de l'executiu de Pedro Sánchez, amb veus que de moment s'ho miren de reull, i si després de Carrefour s'hi sumen més grans supermercats.
Seguim amb més reaccions. Càritas també recela de la proposta que intenta tirar endavant el govern central amb els grans supermercats.
Consideren que hi ha idees millors com vendre a preu simbòlic productes frescos a punt de caducar per garantir l'accés a una alimentació saludable a les famílies més vulnerables i alhora prevenir el malbaratament alimentari. Ho ha dit la Mercè Darnell, responsable de necessitats bàsiques de Càritas Barcelona.
Hi ha una altra mesura que es podria implementar també fàcilment a tot arreu, que seria que en un joc vigilant de la tenda hi hagués un joc on allà es posés tot allò que sabem que caducarà avui, caducarà demà o demà passat, i que es pogués vendre a un preu simbòlic. Perquè tot el que és una cistella tancada vol dir que la persona ha de comprar necessàriament aquesta cistella, que molt probablement no és potser el que necessiti.
Darnell ha demanat a les grans superfícies que assumeixin les despeses extra generades per la inflació i no repercuteixin l'encariment del cost de la vida en el preu final dels productes.
Notícies en xarxa.
Pendents a aquesta hora de la salut de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 92 anys, que està ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Hauria patit una afectació neurològica lleu i encara se li estan practicant proves mèdiques.
Segons fonts pròximes a l'expresident, aquest dilluns al matí, Pujol hauria tingut un ictus sense conseqüències greus per la salut i ara se li estan fent proves per esbrinar l'abast de l'afectació. Pujol, que va ser president de la Generalitat entre el 1980 i el 2003, va abandonar del tot la vida política el 2014 després d'admetre que havia ocultat durant 34 anys a Andorra per donar herència, l'origen de la qual està sota investigació de la justícia. El 2020 l'Audiència Nacional va enviar a judici la família Pujol Ferrusola, acusats de formar una organització criminal per enriquir-se durant dècades a través d'activitats corruptes.
I en clau política també l'endemà de la Diada i encara amb la ressaca de la manifestació multitudinària convocada per l'ANC, Esquerra Republicana descarta un avançament electoral tal com li ha reclamat l'Assemblea. Una proposta que tampoc no veu amb bons ulls el PSC, que té en el punt de mira la negociació de pressupostos que ha de començar aquesta mateixa setmana. I tot plegat mentre plana de nou l'amenaça de Junts de sortir del govern. Mont Carvajal.
L'endemà de la Diada, Esquerra no només descarta avançar eleccions, sinó que carrega contra l'ANC. La portaveu Marta Vilalta els ha acusat de populistes en declaracions a la xarxa.
El que no ens trobaran és en un discurs antipartits, en un discurs antipolítica, en un discurs antiinstitucions populista, perquè creiem que això justament va en contra dels fonaments més democràtics per allò que volem treballar. No fa nosa a ningú, al contrari, ens hi necessitem tot.
Tampoc el PSC vol avançar eleccions, com proposa l'ANC, i com a escenari possible si Junts per Catalunya surt del govern, com apunta avui la seva presidenta Laura Borràs. Ho ha dit la portaveu socialista Elia Tortolero.
Nosaltres ara mateix no tenim cap pressa de que hi hagin unes eleccions a Catalunya i per tant és Junts qui hauria de en aquest cas, no?, donar les explicacions si decideix sortir del govern.
Des dels Comuns, Joan Mena acusa Junts de tenir segrestada Catalunya.
Catalunya no pot continuar segrestada per les ocurrències de Junts per Catalunya. Amb aquest continu xantatge i segrest que està fent junya no a Esquerra Republicana, no al govern de Catalunya, sinó en definitiva a la ciutadania del país.
Els Comuns i el PSC es reuniran aquesta setmana per separat amb la Conselleria d'Economia per parlar dels pressupostos de l'any vinent i tots dos s'ofereixen a negociar-los.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Avui ha arrencat el curs a gran part de les escoles bressol de Catalunya amb la gran novetat de la gratuïtat de l'infantil 2. A l'Urgell, l'escola bressol suma un total de 90 alumnes en la franja de 0 a 3 anys. La mesura, aprovada pel govern, contribueix a combatre el despoblament rural. Ràdio Seu, Pep Graell.
45 nens i nenes d'I2 de 2 anys d'edat de la llar d'infants municipals Mineirons de la Seu d'Urgell s'han beneficiat de la gratuïtat de l'escolarització que s'aplica des d'aquest curs en els centres públics catalans. Una mesura que beneficia les famílies perquè el Departament d'Educació assumeix els 1.600 euros anuals que fins ara pagaven els pares i mares. Ens ho explica Carles Aroques, pare del Biel Aroques, alumne d'I2 a la llar d'infants dels Mineirons.
Nosaltres valorem positivament que la franja sigui gratuïta, tot i que ja si el deixes a partir de les 8 o
l'hora del menjador, doncs aquestes sí que s'han de pagar, però són extres, però bueno, tot ajuda i com a mínim, encara que sigui el 50% per part nostra particular, doncs nosaltres ho valorem molt positivament.
Enguany, en el centre públic Urgellenc, 90 nens i nenes han iniciat l'escolarització en la franja de 0 a 3 anys. L'escolarització gratuïta en l'horari habitual no inclou el servei de menjador ni altres serveis complementaris com el d'acollida.
I avui també han començat el curs molts estudiants universitaris. És el cas de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que aquest matí ha rebut els 4.000 estudiants que ja han iniciat les classes. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
L'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa s'ha despertat aquest matí per rebre els 4.000 estudiants que aquest dilluns han estrenat el primer dia de classes. Entre els alumnes més novells es barregen tots els dubtes instal·lats certeses abans d'entrar, amb les aspiracions i esperances davant el canvi important en l'etapa d'estudiant.
He escollit disseny industrial perquè bueno, crec que barreja una mica la creativitat i també la tecnologia per construir noves coses.
Jo he escollit enginyeria química, però primer tinc com una fase inicial amb enginyeria mecànica, automoció, etc.
A l'Escola Superior d'Enginyeria s'hi poden estudiar 10 cursos de grau i 10 màsters de diferents especialitats. Durant el curs universitari que avui comença, la Universitat Politècnica de Terrassa té previst incorporar algunes novetats en la formació, però sobretot vol impulsar nous projectes de recerca.
Encara en clau d'educació, un estudi de la Fundació Bofill constata que les matemàtiques i l'anglès són les assignatures més perjudicades en qualsevol situació de crisi a les escoles. La pandèmia ho ha posat novament de manifest. Anna Ruiz.
La pandèmia és la culpable que els alumnes catalans hagin baixat 9 punts d'aprenentatge en mates i 6 en llengua anglesa, perquè es tracta de les dues assignatures que, històricament, han baixat el nivell en situacions de crisi. El cap de projectes de la Fundació Bofill enumera alguns dels escenaris que expliquen aquesta pèrdua d'aprenentatge.
El que són les matemàtiques i la segona o la tercera llengua, en el cas del país del que estem parlant, que són més sensibles als efectes del context. Quan hi ha una retirada de recursos, per exemple, de política educativa en els centres, o quan passa algun fenomen que trenca aquesta vinculació amb l'àmbit escolar fort, intensiva, el que més es ressenteix són aquestes dues maneres.
La Fundació Bofill aposta per reactivar mesures urgents i evitar que la pèrdua d'aprenentatge es cronifiqui, fet que agreujarà la situació dels alumnes més vulnerables.
Més coses. La Comissió per l'Ampliació de l'Aeroport del Prat amplia els seus membres i aprova el calendari de treball pels propers 9 mesos.
Avui Foment del Treball ha celebrat la seva primera reunió amb compareixences de tècnics en aeronàutica i transports, experts mediambientals i de sostenibilitat, representants dels ajuntaments afectats, de la Diputació de Barcelona, del Govern de la Generalitat, del Govern espanyol i de les principals companyies aèries que operen a l'Aeroport del Prat. A la comissió s'hi han afegit l'Associació Corporativa de Agències de Viatges, Moventia, i la consultoria PBC. En aquesta primera reunió s'ha aprovat el calendari de treball pels 9 mesos de durada de la comissió fins a finals de juny, data en què s'espera haver assolit els objectius pels quals s'ha creat.
En la crònica judicial, avui declarava l'acusat de deixar morir la seva dona a Manresa, que ha al·legat que no va avisar el metge perquè ella s'hi negava.
L'home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa el 2018 ha al·legat aquest dilluns a l'acte de judici oral que, malgrat que veia a la seva esposa de tant, no va avisar el metge perquè ella no volia. L'home ha relatat al tribunal del jurat que la seva dona i ell es van abandonar, que el pis se'ls va omplir de brutícia i de mala olor i que, per vergonya, la seva dona no volia que ningú accedís a l'habitatge per ajudar-la, tot i que el seu estat de salut empitjorava i no podia ni aixecar-se del llit. L'acusat ha afegit que l'alimentava 3 cops al dia. L'assistenta social, que els va atendre 6 mesos abans de la mort de la dona, ha confirmat que ella no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que la seva dona li ordenava.
I en la crònica social, l'Hospital de Sabadell, al Parc Taulí, ha atès fins a 414 temptatives de suïcidi en l'últim any, una xifra que, encara que lleugerament, ha crescut respecte d'abans de la pandèmia. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Segons els professionals del Servei de Salut Mental del Taulí, el major increment es produeix entre adolescents i joves i la raó té a veure amb l'impacte del confinament i les restriccions pel coronavirus. Ho ha destacat avui la coordinadora dels serveis de psicoteràpies d'adults del Taulí, Anabel Sabrià.
Això ha sigut un impacte molt important en la població, ha canviat les condicions de vida, ha canviat les relacions socials durant una època en joves, i realment aquest increment no s'ha vist tant en aquest primer moment, potser de confinament, sinó realment quan s'han incorporat a la vida habitual d'aquests adolescents, en majoria escolar, i aquí és on hem trobat aquest impacte. Per tant, sí que hem de dir que hi ha hagut un efecte aquí en el que s'ha vist aquest augment important.
En 7 de cada 10 casos de tentativa de suïcidi atesos al Taulí, la pacient era una dona.
En cultura, dues propostes festives per aquests propers dies. En marxa a aquesta hora les festes de Santa Tecla de Tarragona amb el plat fort de l'estrena de setembre, l'espectacle inaugural a partir de les 8 del vespre que commemorarà els 700 anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla.
I avui s'han donat a conèixer tots els detalls de les festes de la Mercè de Barcelona d'enguany. Del 23 al 26 de setembre, els carrers de la capital s'ompliran de música, arts de carrer i actes de cultura popular i tradicional.
Enguany, amb Roma com a ciutat convidada, Anna Ruiz.
Es tracta de la Mercè de la normalitat total, com l'ha presentat el regidor de Cultura, Jordi Martí, sense restriccions d'aforament i la recuperació dels grans esdeveniments. El programa de la festa contempla 12 escenaris de música i 7 espais dedicats a les arts al carrer, que es distribuiran pels següents indrets de la capital catalana.
Vol dir que, a més, recuperarem castells, el macroescenari a Maria Cristina, la platja del Bogatell, un nou espai per un escenari musical en una punta de la ciutat que pràcticament jo diria que és la primera vegada que hi haurà Mercè, que a la zona universitària, al parc de l'aqueducte Ciutat Meridiana, la plaça de la Mercè, que combinarà cultura popular i segurament serà la plaça més romana de les places de la Mercè, perquè hi haurà la programació de cine, de cinema i música dedicat a la ciutat de Roma.
I és que Roma és la ciutat convidada a la Mercè 2022. El correfoc enguany canvia d'emplaçament, de la Via Laietana al Passeig de Gràcia. Durant la primera Mercè de la normalitat també se celebrarà una gran festa dedicada a Pau Riba. El pressupost global de la Festa de la Mercè 2022 és de 3 milions i mig d'euros.
Encara en cultura, les millores tecnològiques que abarateixen la producció ajuden a mantenir una constel·lació de petites editorials a Catalunya. L'especialització i una edició acurada són també factors clau. Això cal afegir la feina de les llibreries. De total de llibres venuts, la meitat ho són en aquests establiments. David Navarro.
El pes del sector editorial català és indiscutible. Els llibres produïts aquí suposen més de la meitat de la facturació a Espanya. Òbviament, el gran pes se l'emporten les grans companyies, però com ha explicat a la xarxa el president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis, el sector és molt divers.
Som un sector molt atomitzat, que hi ha moltes petites editorials que tenen la possibilitat de trobar els seus lectors gràcies a la tecnologia.
Un exemple és l'editorial maresmenca Quaderns de la Font del Cargol. Un dels seus impulsors, l'escriptor Rafael Vallbona, reconeix a la xarxa que ens trobem en un bon moment lector.
Jo crec que amb el lector, aquell que va a la llibreria, compra un llibre o perquè n'ha llegit alguna informació o perquè es deixa prescriure pel llibreter, i això fa que pugui haver plata a taula per tothom.
Un recent estudi mostra que el 55% dels llibres venuts a Catalunya ho són a aquests establiments. Un fet diferencial si tenim en compte que a Espanya en són poc més del 40% i a Madrid només el 30% dels llibres venuts ho són a llibreries.
Notícies en xarxa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Consejo Superior de Deportes reunió hores d'ara aquesta tarda per desencallar l'aturada del col·lectiu arbitral femení de primera divisió que s'ha negat a dirigir els partits del cap de setmana en demanda de millores laborals. De fet, aquest migdia, les àrbitres han acusat la Lliga de Futbol Professional de ser l'únic responsable d'aquesta aturada de la competició femenina. Unes àrbitres que han insistit que la LFP es nega a negociar millores. Escoltem la portaveu arbitral, Marta Huerta.
Hemos reclamado una estabilidad laboral y un salario digno que vaya aumentando progresivamente.
exclusivamente. Lo que ofrece la Liga no llega, ni tan siquiera, en algunos casos, se acerca al salario mínimo en España, que es de 14.000 euros. Queremos estar cubiertas si mañana tenemos una lesión, una enfermedad. Y por último, sentimos todo inconveniente que hayamos ocasionado a jugadoras y aficionados este pasado fin de semana. Nosotros también hemos trabajado muy duro para estar en esta competición, pero no podíamos hacerlo en estas condiciones.
Doncs pendents d'aquesta reunió, hores d'ara, en totes les parts, on no hi ha, per cert, les àrbitres que xiulen a la primera divisió femenina. I recordem que demà hi ha jornada de Copa del Rei, la primera eliminatòria a partit únic, on hi ha tres equips catalans ara mateix en competició en aquesta primera ronda. Són l'EM de Lleida, Levante Les Planes i l'Espanyol. Demà aquesta jornada, que en principi sí que hi haurà àrbitres, perquè és una competició de la Federació Espanyola. Destaquem també encara en futbol que Raúl de Tomàs està a un pas de marxar de l'Espanyol. El club blanquiblau i el Rayo Vallecano han arribat a un principi d'acord perquè els madrilenys paguin 8 milions d'euros més 3 de variables. El jugador no podrà ser inscrit a la Lliga fins al mes de gener, per tant, tot fa pensar que serà cedit a alguna Lliga estrangera. El Barça de Xavi Hernández, el tercer Xavi Hernández, s'entrena a Munic, on demà juga al camp del Bayern. És la segona jornada de la Lliga de Campions. Sergi Roberto torna a la convocatòria després de perdre's al partit a Cádiz per unes molèsties físiques. Al capdavant de l'expedició blaugrana hi és el davanter polonès Robert Lewandowski, que torna a la que va ser casa seva durant 8 temporades. Lewandowski ha començat com un trom al conjunt blaugrana amb 9 gols en 6 partits. També hem de destacar i recordar que la primera Federació Masculina de Futbol, aquest cap de setmana, victòria en el duel català del Centre d'Esport Sabadell contra el Cornellà per 1-0. En el món de la cistella, en el bàsquet, la Supercopa de la Lliga Femenina Endesa, que jugarà el 8 i 9 d'octubre, ha aparellat l'Espart Uni Girona contra l'anfitrió Araski.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern espanyol avança amb la proposta de crear una cistella de la compra bàsica amb preu regulat a les grans superfícies. Cristina Cantal.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el seu homòleg de consum, Alberto Garzón, l'han explicat avui a grans distribuïdors. Garzón ha deixat clar que el contingut de la cistella el decidiran les empreses.
Las ofertas comerciales y la composición de cada cesta les corresponde a las empresas. Nosotros lo que hacemos es incentivar, empujar, presionar para que en última instancia las empresas puedan tener en consideración estos criterios que les hemos señalado y que yo creo que estamos en una línea muy, muy positiva.
Ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, segons algunes fonts, per un ictus lleu.
Les mateixes fonts assenyalen que l'ictus no ha tingut conseqüències greus per la seva salut.
Arrenca el curs a gran part de les escoles bressol de Catalunya amb la gran novetat de la gratuïtat de l'infantil 2.
Educació ha invertit 90 milions d'euros per garantir aquesta gratuïtat a tot Catalunya. A Calella se'n beneficien de la mesura uns 30 alumnes d'infantil 2. Tot i les previsions inicials, aquesta gratuïtat de P2 no ha disparat la demanda de servei.
Ràdio Calella,
Nau Esteve. El personal del carrilet ja ho tenia tot a punt per rebre els 58 infants que tindran aquest curs. Montserrat Mateu és la tinent d'alcaldia responsable de l'àrea d'educació.
Famílies molt contentes, els infants que són els protagonistes del dia d'avui a l'escola Bressol Municipal molt contents.
Esquerra Republicana descarta un avançament electoral tal com li ha reclamat l'ANC després de la multitudinària manifestació durant la diada.
Una proposta que tampoc no veu amb bons ulls el PSC, que té en el punt de mira la negociació de pressupostos que ha de començar aquesta mateixa setmana. En declaracions a la xarxa, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha acusat l'ANC de populistes.
El que no ens trobaran és en un discurs antipartits, en un discurs antipolítica, en un discurs antiinstitucions populista, perquè creiem que això justament va en contra dels fonaments més democràtics per allò que volem treballar. No fa nosa a ningú, al contrari, ens hi necessitem tot.
En cultura, en marxa aquesta hora les festes de Santa Tecla de Tarragona amb el plat fort de l'estrena de setembre.
És l'espectacle inaugural a partir de les 8 del vespre que commemorarà els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla.
I en esports, les àrbitres han acusat la Lliga de Futbol Professional de ser l'únic responsable de l'aturada de la competició femenina. Joan Barberà.
Hores d'ara, reunió important al Consejo Superior de Deportes per intentar desencallar l'actual situació. Les àrbitres asseguren que tant la Federació Espanyola com el Consejo avalen les demandes de les àrbitres responsables del futbol femení. Aquesta tarda, hores d'ara, aquesta reunió per desencallar l'actual situació.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Sògic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tranquil·litat meteorològica durant la tarda d'avui dilluns, amb el pas de bandes de núvols alts que aniran creuant el país d'oest cap a est, deixant el cel enteranyinat. Al final de la jornada, la nuvolositat sí podria fer-se una mica més compacta a punts de la meitat oest del país i fins i tot no descartem del tot que es pogués escapar alguna gota a punts del Pirineu i del Prepirineu occidental. Serien fenòmens, però, molt poc importants. Avui la temperatura quedarà més alta, superant els 35 o 36 graus de màxima a punts del Gironès i també de Ponent. De fet, avui serà el dia més càlid de la jornada. De cara a demà, la temperatura començarà a baixar, una tendència que es anirà confirmant al llarg de tota la setmana. De cara a demà dimarts, amb tot, doncs, un dia amb més núvols, molt ennuvolat, pràcticament tot el dia, transitoriament cobert amb nuvolades més compactes o núvols més compactes a la meitat oest del país i fins i tot amb precipitació. A partir de mig matí i migdia podran fer acte de presència a punts del Pirineu i també del Prepirineu Occidental. I al llarg de la tarda podrien aparèixer altres punts del Terç Oest. Al final de la jornada podrien ser una mica més importants a punts, novament, del Pirineu i del Prepirineu. No es descarta que, fins i tot, alguna d'aquestes precipitacions pogués fer acte de presència també a punts del litoral i del prelitoral sud. Demà, temperatura, com dèiem, més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi i Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. És cert que tenim un accident que s'ha produït fa poca estoneta a l'autopista C58 a Sant Quirze del Vallès. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, anant cap a Terrassa, cap a Sabadell-Terrassa. Per tant, problemes en aquest tram de Sant Quirze, C58, aquest accident amb aturades d'un parell de quilòmetres sempre en direcció nord. Pel que fa a la resta de vies properes a Barcelona, poca cosa. Aquí a la zona del Vallès, cerca de la B30, també encara va carregada, a Cerdanyola, Barberà, en totes dues direccions. I encara tenim l'accident a l'AP7 a Vilaseca, que ens provoca retencions de quilòmetre a quilòmetre i mig en sentit nord. En principi, a la resta de vies no hi hauríem de trobar cues massa importants. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa.
La proposta de crear una cistella de la compra bàsica amb preu regulat podria ser una realitat en breu, com a mínim a les grans superfícies, això sí, si finalment hi acaben donant llum verda les grans distribuïdores i les organitzacions de consumidors.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el seu homòleg de consum, Alberto Garzón, s'han reunit avui amb ells amb l'objectiu d'avançar en les negociacions per crear aquesta cistella amb la prioritat de protegir les famílies de la inflació. A la sortida, els dos ministres s'han mostrat satisfets i confiats que la proposta tiri endavant. Una proposta que passa perquè els hipermercats elaborin una cistella de productes bàsics amb preus congelats, la composició dels quals varia cada setmana. La decisió de quins productes hi acaben entrant recaurà sobre les empreses.
Bones perspectives amb els grans distribuïdors, però no tant amb el petit comerç, que veu la proposta amb molt recel. Jordi Casino.
La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, juntament amb el ministre de Consum, Alberto Garzón, han estat els encarregats de donar detalls de la trobada celebrada amb responsables d'associacions de l'àmbit de la distribució del sector de l'alimentació, dels supermercats i també amb representants de consumidors i usuaris. La proposta consisteix en el fet que els supermercats elaborin una cistella de productes bàsics amb preus congelats, la composició dels quals varia cada setmana, i que inclogui aliments frescos com fruita, hortalisses, productes làctics, ous, carn i peix. L'última paraula, però, i la decisió de quins productes posen a les cistelles la prendran les empreses, com ha volgut deixar molt clar Alberto Garzón, que és el ministre de Consum.
Las ofertas comerciales y la composición de cada cesta les corresponde a las empresas. Nosotros lo que hacemos es incentivar, empujar, presionar para que en última instancia las empresas puedan tener en consideración estos criterios que les hemos señalado y que yo creo que estamos en una línea muy, muy positiva.
La voluntat del govern espanyol és que la mesura estigui en vigor fins passades les festes de Nadal.
Ho dèiem ara, el govern central s'està centrant en les grans distribuïdores, tot i que l'augment de preu del producte fresc també és palpable als mercats, on els paradistes fa temps que busquen maneres de fidelitzar la clientela. També els hem volgut preguntar a ells com veuen la possibilitat d'establir topalls de preu. Edgar Sapinya.
Als mercats de barri sembla que aquesta espiral inflacionista no és tan acusada com els grans supermercats. Ho asseguren diferents venedors del mercat de les Corts de Barcelona, com l'Edit Ortega, propietària d'una peixateria, i el Carles Santiago, propietari d'una carnisseria.
Nosaltres hem optat per no perdre clients, i la no perdre clients és no pujar preus. Sí que és cert que els hem d'assumir nosaltres, però penso que és molt pitjor perdre els clients.
Mantenim preus. Nosaltres mantenim preus.
Sobre la possibilitat d'haver de vendre productes a un preu màxim, comprensió, defensa la Roser Patre, treballadora de la botiga Mels, Tes i Bolets.
Jo això ho veig molt bé, per depèn quines butxaques, clar. No tothom es pot permetre, depèn quins menjars, si tothom té dret a una bona alimentació.
Caldrà veure si la proposta de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, guanya consens dins del sí de l'executiu de Pedro Sánchez, amb veus que de moment s'ho miren de reull, i si després de Carrefour s'hi sumen més grans supermercats.
Seguim també amb més reaccions. Càritas també recela de la proposta que intenta tirar endavant el govern central amb els grans supermercats.
Consideren que hi ha idees millors, com vendre a preu simbòlic productes frescos a punt de caducar per garantir l'accés a una alimentació saludable a les famílies més vulnerables i alhora prevenir el malbaratament alimentari. Ho ha dit la Mercè Darnell, responsable de necessitats bàsiques de Càritas Barcelona.
Hi ha una altra mesura que es podria implementar també fàcilment a tot arreu, que seria que en un lloc visible de la tenda hi hagués un lloc on allà es posés tot allò que sabem que caducarà avui, caducarà demà o demà passat, i que es pogués vendre a un preu simbòlic. Perquè tot el que és una cistella tancada vol dir que la persona ha de comprar necessàriament aquesta cistella, que molt probablement no és potser el que necessiti.
Darnell ha demanat a les grans superfícies que assumeixin les despeses extra generades per la inflació i no repercuteixin l'encariment del cost de la vida en el preu final dels productes. Molt pendents d'aquesta hora de la salut de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 92 anys, que està ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Hauria patit un ictus greu i encara se li estan practicant proves mèdiques. No estem, però, per la seva vida. Segons fonts de la família, es tracta d'una isquèmia cerebral que li deixarà seqüeles.
Pujol, que va ser president de la Generalitat entre el 1980 i el 2003, va abandonar del tot la vida política el 2014 després d'admetre que havia ocultat durant 34 anys a Andorra part d'una herència, l'origen de la qual està sota investigació de la justícia. El 2020 l'Audiència Nacional va enviar a judici la família Pujol Ferrusola, acusats de formar una organització criminal per enriquir-se durant dècades a través d'activitats corruptes.
I l'endemà de la diada, i encara amb la ressaca de la manifestació multitudinària convocada per l'ANC, Esquerra Republicana descarta un avançament electoral tal com li ha reclamat l'Assemblea. Una proposta que tampoc no veu amb bons ulls el PSC, que té en el punt de mira la negociació de pressupostos que ha de començar aquesta mateixa setmana. I tot plegat mentre plana de nou l'amenaça de Junts de sortir del govern. Mont Carvajal.
L'endemà de la diada, Esquerra no només descarta avançar eleccions, sinó que carrega contra l'ANC. La portaveu Marta Vilalta els ha acusat de populistes en declaracions a la xarxa.
El que no ens trobaran és en un discurs antipartits, en un discurs antipolítica, en un discurs antiinstitucions populista, perquè creiem que això justament va en contra dels fonaments més democràtics per allò que volem treballar. No fa nosa a ningú, al contrari, ens hi necessitem tot.
Tampoc el PSC vol avançar eleccions, com proposa l'ANC, i com a escenari possible si Junts per Catalunya surt del govern, com apunta avui la seva presidenta Laura Borràs. Ho ha dit la portaveu socialista Èlia Tortolero.
Nosaltres ara mateix no tenim cap pressa de que hi hagin unes eleccions a Catalunya i per tant és Junts qui hauria de en aquest cas, no?, donar les explicacions si decideix sortir del govern.
Des dels comuns, Joan Mena acusa Junts de tenir segrestada Catalunya.
Catalunya no pot continuar segrestada per les ocurrències de Junts per Catalunya. Amb aquest continu xantatge i segrest que està fent Junts per Catalunya, no a Esquerra Republicana, no al govern de Catalunya, sinó en definitiva a la ciutadania del país.
Els comuns i el PSC es reuniran aquesta setmana per separat amb la Conselleria d'Economia per parlar dels pressupostos de l'any vinent i tots dos s'ofereixen a negociar-los.
Notícies en xarxa.
Avui ha arrencat el curs a gran part de les escoles bressol de Catalunya amb la gran novetat de la gratuïtat de l'infantil 2. A Calella, prop de 60 són els alumnes matriculats a l'escola bressol municipal, al Carrilet, i que avui han tornat a la llar d'infants. Educació ha invertit 90 milions d'euros per garantir aquesta gratuïtat a tot Catalunya i a Calella se'n beneficien de la mesura uns 30 alumnes d'infantil 2. Tot i les previsions inicials, aquesta gratuïtat no ha disparat la demanda de servei. Ràdio Calella, Naomi Esteve.
De bon matí, el personal del Carrilet ja ho tenia tot a punt per rebre els 58 infants que tindran aquest curs. I és que aquesta setmana és l'única del curs que les famílies poden entrar a les aules i estar amb els més petits per facilitar l'adaptació. En Mateu és la tinent d'alcaldia responsable de l'àrea d'educació.
Famílies molt contentes, els infants que són els protagonistes del dia d'avui a l'escola Bressol Municipal molt contents i han començat
els nous, els nens que entren per primera vegada a l'escola bressol, amb el que anomenem la familiarització.
I la principal novetat d'aquest curs és la gratuïtat de P2 a les escoles bressol municipals. Educació ha invertit 90 milions d'euros per garantir aquesta gratuïtat. A Calella se'n beneficien els 30 alumnes d'infantil 2 del carrilet. Aquesta gratuïtat, però, no ha suposat un augment de la demanda i s'han pogut matricular tots els alumnes que van fer la preinscripció.
També avui han començat el curs molts estudiants universitaris. És el cas de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que aquest matí ha rebut els 4.000 estudiants que hi han iniciat les classes. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
L'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa s'ha despertat aquest matí per rebre els 4.000 estudiants que aquest dilluns han estrenat el primer dia de classes. Entre els alumnes més novells es barregen tots els dubtes i incerteses abans d'entrar, amb les aspiracions i esperances davant el canvi important en l'etapa d'estudiant.
He escollit disseny industrial perquè crec que barreja una mica la creativitat i també la tecnologia per construir noves coses.
Jo he escollit enginyeria química, però primer tinc com una fase inicial amb enginyeria mecànica, automoció, etc.
A l'Escola Superior d'Enginyeria s'hi poden estudiar 10 cursos de grau i 10 màsters de diferents especialitats. Durant el curs universitari que avui comença, la Universitat Politècnica de Terrassa té previst incorporar algunes novetats en la formació, però sobretot vol impulsar nous projectes de recerca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica judicial, avui declarava l'acusat de deixar morir la seva dona a Manresa, que ha al·legat que no va avisar el metge perquè ella s'hi negava.
L'home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa el 2018 ha al·legat aquest dilluns a l'acte de judici oral que, malgrat que veia la seva esposa deteriorar-se, no va avisar el metge perquè ella no volia. L'home ha relatat al tribunal del jurat que la seva dona i ell es van abandonar, que el pis se'ls va omplir de brutícia i de mala olor i que, per vergonya, la seva dona no volia que ningú accedís a l'habitatge per ajudar-la, tot i que el seu estat de salut empitjorava i no podia ni aixecar-se del llit. L'acusat ha afegit que l'alimentava 3 cops al dia. L'assistenta social, que els va atendre 6 mesos abans de la mort de la dona, ha confirmat que ella no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que la seva dona li ordenava.
També l'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell, s'ha acollit avui el seu dret a no declarar en el judici al qual s'enfronta per presumpte frau a Hisenda. En aquest procés, la Fiscalia manté la petició de 2 anys i 9 mesos de presó.
I és que el Ministeri Públic i l'Agència Tributària consideren que l'empresari va defraudar més de 230.000 euros en l'IRPF del 2012 mitjançant la simulació de feines, despeses i ingressos a través d'una societat unipersonal dedicada a l'intermediació i consultoria. El fiscal també demana que Rosell pagui una multa de 300.000 euros i que perdi la possibilitat d'obtenir subvencions públiques o incentius fiscals durant 3 anys.
Més qüestions. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha visitat aquest matí la fortificació ibèrica del Turó del Montgròs, al municipi osonenc del Brull. Allà ha anunciat els projectes que té la Diputació pel futur del jaciment. El nou FM, Èrica Palomares.
La fortificació ibèrica del Turó del Montgròs, al Brull, tornarà a ser visitable després de 3 anys. Durant tot aquest temps ha estat tancat al públic a causa d'obres de manteniment. Així ho ha explicat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, durant la seva visita al jaciment aquest matí.
El mes d'octubre començaran aquestes visites, es reprendran. De moment seran visites un cap de setmana al mes, però de seguida, cap a la primavera, tenim la voluntat de fer-les ja tots els caps de setmana d'aquesta primavera. Per tant, pensem que és un espai prou important com perquè sigui també un atractiu turístic.
Des de l'Ajuntament del Brull ho veuen amb molt bons ulls. Escoltem a l'alcalde, Pere Medina.
Per nosaltres és un principal actiu turístic que tenim al municipi. Vull dir, realment això generava flux de gent al cap de setmana, gent que venia, després es quedaven a dinar en algun restaurant, o si més no, coneixien el municipi. Per tant, molt contents de que es reactivin aquestes visites.
La institució té previst, a més, ampliar la passarel·la que hi ha i comprar terrenys del voltant per fer-hi més prospecció.
En marxa des d'aquest dilluns el bus a demanda a la zona sud de Torrebaró i Vallbona a Barcelona.
El servei inicia així una prova pilot de 6 mesos al districte de Nou. La nova línia substitueix el bus 180 incorporant els avantatges del transport de proximitat a demanda. Té 34 parades, però a diferència del bus tradicional, els usuaris informen amb antelació de quins són els punts i l'hora en què volen ser recollits i on baixaran.
També aquest dilluns ha començat a la Galera, al Montsià, la prova pilot del primer autobús de biogàs que circula a Catalunya. El vehicle té com a punt de recàrrega la planta de biogàs de la localitat que tants problemes ha tingut per connectar-se a la xarxa d'Enagás. La plana Ràdio Víctor Montecino.
IFE, empresa d'autobusos de les Terres de l'Ebre, posa en marxa un vehicle nou en fase de proves per comprovar el resultat de la combustió en el trajecte que preveu creuar la comarca del Montsià, com explica el conseller delegat Josep Maria Chavarria.
És la prova de que posem vehicle en residus fets aquí al Montsià, aprofitem l'energia de biometagàs i verem si s'adapta millor a una línia des de la Sénia, que té una mica més de costa, o una línia més de pla, que és, per exemple, des d'Alcanar fins a Tortosa.
La directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, l'ha presentat avui com a primer autobús de biogàs que s'integra a la flota de la Generalitat.
Tenim residus generats a la zona del Montsià i el Baix Ebre que es tracten i es genera un biogàs aquí i, a més, doncs, s'utilitzaran amb uns autobusos per la gent també d'aquestes comarques.
A més, el vehicle es recarregarà amb el gas de la planta Biometagàs La Galera, que ha estat 2 anys cremant el gas que produïa i fa poques setmanes anunciava que es desencallava i per fi es començava a construir el gasoducte per connectar-se a la xarxa de Enagás.
En cultura, dues propostes festives per aquests propers dies. Avui s'ha donat a conèixer tots els detalls de les festes de la Mercè de Barcelona d'enguany. Del 23 al 26 de setembre, els carrers de la capital s'ompliran de música, arts de carrer i actes de cultura popular i tradicional. I en marxa a aquesta hora les festes de Santa Tecla de Tarragona amb el plat fort de l'estrena de setembre, l'espectacle inaugural a partir de les 8 del vespre d'aquí uns minuts que commemorarà els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla. A aquesta hora, però, ja hi ha tot un munt també d'activitats en marxa, així que anem cap allà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rossi, que bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, com molt bé comentaves, arrencant avui les festes de Santa Tecla i una de les seves tradicions més especials, perquè són els 700 anys de l'arribada al braç de la patrona a la ciutat i des d'avui fins al 24 de setembre es preparen tots els actes tradicionals com els més especials. El debut que comentaves a la Tarra Quarena Plaça, que hi ha llargues cues, d'aquí en uns 10 minutets s'inaugura l'espectacle a setembre, en què 4 actius es reunines encara en les diverses etapes de la Santa Tecla amb la Tarragona actual com a escenari i tot plegat amb la finalitat de traçar un traçat de la ciutat amb la memòria, tradició, present i futur. Així doncs, avui arrenquen els dies més emblemàtics de l'any. Avui ho fa amb aquesta representació teatral per la ciutat de Tarragona, especialment descommemorant els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla.
Doncs moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Més coses en cultura. El mes que ve arrenca la commemoració del 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso, que organitzen conjuntament Espanya i França. Estan previstos 2 congressos i 42 exposicions en àmbit internacional. Joan Ferrer.
Del total d'activitats, 16 es faran a Espanya, 3 de les quals a Catalunya. El Museu Picasso n'acollirà una des del novembre d'enguany fins al març del 2023. La següent cita serà el setembre de l'any que ve al Museu del Disseny de Barcelona i la Fundació Joan Miró també acollirà una exposició a finals del 2023. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha reivindicat el llegat artístic de Picasso i la vigència de la seva obra.
La importància de Pablo Picasso queda de manifiesto en el programa d'esta celebració, que estoy seguro de que nos permitirá disfrutar de nuevo, o tal vez por primera vez, de un arte siempre vivo. También nos permitirá enfrentarnos a él desde la perspectiva contemporánea, ayudándonos a entender con la mirada de hoy un artista que sigue vivo 50 años después de su muerte.
Iceta ha estat acompanyat per Rim Abdul-Malak, ministre de Cultura de França, país que acollirà 12 activitats. El programa arrencarà el proper mes d'octubre amb exposicions temporals sobre la figura del pintor que es faran a diversos museus i al llarg de tot el 2023, quan es compliran 50 anys de la mort de Picasso.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Acaba de finalitzar la reunió al Consejo Superior de Deportes a Madrid per desencallar l'aturada del col·lectiu arbitral femení de la primera divisió, que recordem s'ha negat a dirigir els partits d'aquest cap de setmana en demanda de millores. Demanen un salari anual de 50.000 euros, com dèiem, aquesta reunió al Consejo, amb la presència de la Federació Espanyola de Futbol, de la Lliga Femenina, i demà hi haurà una nova trobada. No hi ha acord encara en aquests moments. Demà aquesta nova reunió es confia que es pugui jugar la segona jornada de Lliga. Recordem que avui, aquest migdia, han parlat les àrbitres que han insistit en que és la LFP, la Lliga de Futbol Professional, qui s'ha negat a negociar millores. Escoltem la portaveu arbitral, Marta Huerta.
Hemos reclamado una estabilidad laboral y un salario digno que vaya aumentando progresivamente. Lo que ofrece la Liga no llega, ni tan siquiera, en algunos casos, se acerca al salario mínimo en España, que es de 14.000 euros. Queremos estar cubiertas si mañana tenemos una lesión, una enfermedad. Y por último, sentimos todo inconveniente que hayamos ocasionado a jugadoras y aficionados este pasado fin de semana. Nosotros también hemos trabajado muy duro para estar en esta competición, pero no podíamos hacerlo en estas condiciones.
Recordem que demà hi ha jornada, està programada competició, la primera ronda de la Copa de la Reina, eliminatòria partit únic, on hi ha tres equips catalans hores d'ara en aquesta primera ronda en competició, com són l'AEM de Lleida, l'Espanyol i el Levante Les Planes. Demà es jugarà amb normalitat aquesta competició que organitza la Federació Espanyola de Futbol. Encara en aquest esport destaquem que Raúl de Tomàs està a un pas de marxar de l'Espanyol. El club blanquiblau i el Rayo Vallecano han arribat a un principi d'acord perquè els madrilenys paguin 8 milions d'euros més 3 de variables. El jugador no podrà ser inscrit a la Lliga fins al mes de gener, per tant, tot fa pensar que serà cedit a alguna Lliga estrangera. I en aquests moments, el Barça del terrassenc Xavi Hernández entrena a Munic, on demà juga al camp del Bayern de Munic, que és la segona jornada de la Champions. Sergi Roberto torna a la convocatòria després de perdre's el partit a Cádiz per unes molèsties físiques. Al capdavant de l'expedició blaugrana, el davanter polonès Robert Lewandowski, que torna a la que va ser casa seva durant 8 temporades. El davanter ha començat com un tro la temporada amb el Futbol Club Barcelona, amb 9 gols en 6 partits. Del cap de setmana destaquem que la primera federació, un dels partits destacadíssims, va ser el que enfrontava el duel català entre el Centre d'Esport Sabadell i el Cornellà. Al final, victòria arlequinada per 1-0. També va guanyar el Barça Atlètic 2-0 al Calahorra, mentre que el Nàstic de Tarragona va caure per 1-3 davant l'Intercity. En plena poliesportiva, en bàsquet, la Supercopa de la Lliga Femenina Endesa, que jugarà el 8 i 9 d'octubre, ha aparellat l'Espar Girona contra l'anfitrió de l'Araski. Les de Bernat Canut tindran un rival complicat, però eviten els dos grans favorits, Perfumeries Avenida i el València, que s'enfrontaran en l'altra semifinal.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Gent que es troba sola, cada dia en algun lloc puja el tren de mitjan.
What's that funny red light to you? Not a chance, not a chance.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No en tinc prou a somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em diu el cor. Hi ha sirenes que estan cantant la llegenda d'un vent mariner. Molta gent que es troba sol. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
Xarxa de comunicació local.